Hola, molt bon dia. Avui és divendres, dia 25 d'abril, després del post de Sant Jordi, i ens trobem un divendres més a la carpeta de l'avi.
Braços amunt, braços avall, un peu aquí, un peu allà, gira, gira i avalla. Un peu aquí, un peu allà, braços amunt, braços avall.
Doncs avui amb nosaltres tenim a la Montse da Silva.
Hola, bon dia.
Tenim a la Emma Mirapeix com a convidada.
Bon dia.
I doncs tenim a la Sílvia, que es reincorpora ara.
Hola, bon dia.
Bon dia. I com a tècnic tenim a l'Arnau Obrador.
A que els avis tot pot ser.
Doncs jo sóc l'Anabel Caballero i comencem un altre programa de la carpeta de l'avi.
Els fem anar com un coet, tots ens anem fent grans, ho gaudim a cada pas.
Doncs bon dia, noies.
Bon dia.
Després d'aquest mes de dies festius, de Setmana Santa, oi?
De Sant Jordi.
De Sant Jordi, sí.
Anem bé, eh?
Hem fet uns divendres així una mica, wow! Amb les visites dels col·les, també,
sí,
a ràdio.
Sí.
Doncs bueno, avui estem amb la Emma, com cada divendres últim de mes, i doncs el tema que tractarem avui és sobre l'aigua.
Exacte. Aigua, hidratació, sobretot enfocada a la tercera edat, que és molt important a totes les èpoques, però sobretot a la tercera edat, que ara veurem el perquè.
Molt bé. I doncs, bueno, començarem parlant i farem algunes preguntes per tal de poder obrir una mica el camp de lo important que és la hidratació i a més. I doncs, jo la primera pregunta que et vull fer és per què és tan important hidratar-se, sobretot durant la tercera edat?
La hidratació és algo que és important a totes les
edats,
amb certes condicions doncs també és una miqueta més important, però sobretot a la tercera edat, per què? Perquè el cos experimenta una sèrie de canvis. És veritat que a nivell de composició d'aigua, si nosaltres més o menys un adult mitjà i saludable, sense patologies vull dir, té un volum d'un 50 o un 70% d'aigua corporal, durant la tercera edat baixa una miqueta, no solament per l'aigua, sinó també a nivell muscular, que també té molta quantitat d'aigua. I això es fa que siguin doncs, més propensos a deshidratar-se. Després es pot sumar amb diferents coses que també passen en aquesta edat. Per un cantó, a vegades doncs, sabem que el ronyó, per exemple, treballa per sota de les seves capacitats, que és el que s'encarrega una miqueta a part de filtrar tot el que són doncs, l'aigua i també d'eliminar una mica de tòxics junt amb el fetge, ens ajuda també, sobretot, a nivell d'hipotàlam, a regular la set i quina quantitat d'aigua és la que necessitem tenir en el nostre organisme. I l'hipotàlam, doncs, a vegades a nivell cognitivament, de memòria, de funcionament mental, doncs, també li passa una mica com el ronyó. Funcionen per sota de les seves capacitats i a vegades doncs, no estem tan atents o no podem saber tan bé com quan tenim set o quan necessitem hidratar-nos. I això es fa que haguem de tenir una miqueta més de vigilar, no?
Jo aquí et vull fer un incís perquè, clar, aquí també hem de fer la puntualització de que, clar, a la tercera edat la medicació també fa, per exemple, retenir més quantitat d'aigua als ronyons, a nivell d'hipotàlam, com per exemple en malalties doncs, com l'Alzheimer, totes aquestes coses influeixen.
Clar, qualsevol patologia funciona. Per començar, sí que és veritat que el tema de la medicació, hi ha persones que arriben a aquesta edat polimedicades.
Correcte.
A més, amb interaccions que a vegades ni se saben, no? Però tenim medicaments, per exemple, els diurètics, no? Que són els que potser ens afectarien més al nivell de composició d'aigua corporal. Per què? Perquè el que fan és eliminar més orina i, per tant, doncs, augmentar aquest risc de poder doncs, deshidratar-nos. Però després també tenim altres medicaments que ens poden sentar malament, ens poden fer vomitar, ens poden ocasionar diarrea o estrenyiment, que també a tot això s'acaba afectant, no? I, de fet, el que hauríem de fer és doncs, intentar reposar totes les pèrdues. No és que tinguem una quantitat que diguis, ui, és que ha de ser aquesta, no? Va molt en funció doncs, del metabolisme, de la persona, de les necessitats, de si té alguna patologia, s'ha de fer una miqueta doncs, un balanç per saber ben bé quin és l'equilibri, però sobretot tenir molt pendent quines són aquestes pèrdues. És el que dèiem, igual tens diarrea, igual doncs, bueno, també el procés digestiu també fa que nosaltres necessitem una certa quantitat d'hidratació, els mocs, les llàgrimes, la respiració, tot això són pèrdues que nosaltres...
Fins i tot suar per la nit,
suar dormint, també. Sí, sí. I clar, hi ha persones que suen més o que suen menys. També és veritat que el nivell de suar més o menys també té molt a veure moltes vegades amb l'activitat física. També en aquesta edat solem tenir menys activitat, no? I si suem menys, també tenim menys sensació de set. O sigui, va tot una miqueta lligat.
Jo volia fer una pregunta, ja que parlem de l'aigua. Tota l'aigua és bona? Perquè, és clar, venen ampolles d'aigua, per exemple, si compres l'aigua, no? D'aquesta marca, d'aquella marca, de l'altra marca, tot són marques d'aigües, no? Totes les aigües no porten el mateix component.
No.
O n'hi ha alguna que li falta el que té de portar. Llavors, què passa amb tot això? Perquè, clar, hi ha aigua que t'enganxa una mica.
És una pregunta...
Hi ha aigua que no t'enganxa tant.
Per obrir un meló o...
Hombre, claro.
Mira, jo fa molts anys vaig fer un curs del tema energètic, etcètera i tal, però, clar, hi ha molta gent que diu, ui, a nivell energètic, si no es demostra... No, lo que no es veu, no? Mira, a mi em van fer una prova que em va deixar cau. Dues ampolles petites, exactament iguals, de la mateixa marca, a la mateixa temperatura. Jo vaig agafar un bolígraf i vaig tatxar tota la part del còdic de barres, la numeració del còdic de barres, sí, que veieu aquí. I doncs, res, vaig agafar les dues ampolles, les vaig obrir, vaig tastar una i vaig tastar l'altra. Us puc assegurar, a més, érem 30 persones, ho vam fer tots, no? Eren exactament iguals, però la que li vam tatxar la codificació tenia un sabor diferent. I tu diràs, ostres, clar, jo li vaig dir a la meva mentora, per què? Pues perquè, igual com tu ets aigua, l'aigua recull tota la vibració i la numeració que hi ha a l'ampolla és una vibració externa que l'aigua és capaç de recollir.
De fet, això que estàs explicant ho va documentar...
Es va documentar, correcte, sí, correcte, perquè a més després es van fer microcongelacions de gotes amb diferents tons musicals, es va fer amb Beethoven...
Això lo podem mirar en YouTube.
Es va fer amb música rock, es va fer, i les estrelles congelades que sortien, o sigui...
La forma de les...
La forma de les puites que...
Però també amb les llàgrimes, si eren d'alegria, si eren de tristesa, i totes tenien una forma diferent. Ah,
diferent.
Les que eren d'agressivitat o d'ira o d'enfado...
Eren lletges, eren...
No eren simètriques.
No eren correcte, saps?
És que l'aigua té una vibració, perquè l'aigua, que és una de les coses que ens has preguntat, no? I venim a obrir aquest meló, en quant a quina és l'aigua que seria... La que seria més òptima, no? Perquè hidratació no és només aigua. Què ens interessa de l'aigua són els seus minerals, val?
Correcte.
Aleshores, nosaltres hem d'entendre que els minerals aquests que porta l'aigua en el nostre cos funcionen com electrolits, i els electrolits són una càrrega o una activitat elèctrica. El nostre cos funciona amb electricitat. De fet, quan nosaltres anem al metge i volen mirar l'activitat del nostre cervell o del nostre cor, ens fan electros. Va, això és una de les mostres, una de les coses que demostra que el nostre cos és elèctric. Doncs l'aigua porta aquesta càrrega elèctrica i el nostre cos funciona d'aquesta manera, sigui pels impulsos nerviosos, és a dir, perquè els nostres nervis puguin enviar missatges a diferents parts del cos o recollir-les de tornada, sigui per la contracció muscular, és a dir, el nostre moviment, el nostre batec cardíac. Tot això funciona gràcies a la hidratació i a moltes altres coses, però la hidratació fonamental perquè porta tots aquests minerals, i aquí és on siguem de mirar el que deies tu, les marques.
Sí.
Les marques, entenent que una de les quatre coses que parlarem avui de les aigües seria les embotellades, les que venen amb ampolla. És on podem llegir l'etiquetatge com dels ingredients quan anem als supermercats, però també tenim altres tipus d'aigua. Si em permeteu, podem començar per la primera que tenim tots a l'abast de casa, que és l'aigua de l'aixeta. Clar, l'aigua de l'aixeta, quin és el problema? Problema i solució. És el cloro. Perquè venen, les aigües els hi posen a nivell de sanitat, i això està regulat, els hi posen cloro. Quin és el motiu? El motiu és per eliminar tot el que són microorganismes, paràsits, que no ens puguin contaminar i no ens puguin enfermar, no? I realment està ben pensat. El problema és que se'ls hi posa molta quantitat, que també hem de mirar la qualitat d'aquestes tuberies, que moltes vegades doncs, porten... Això ho sap qualsevol instal·lador, sí, i qualsevol persona que ens vingui a arreglar les tuberies de casa, com estan i en quines condicions. I, a més, El que passa és que aquestes aigües ens venen bastant tòxiques, tot i que ja ens hi treguin el cloro i ens faci aquesta funció, ens venen també carregades a vegades de metalls pesats i de cosetes que no hi haurien ser.
Principalment aquí a Castellà, que és un poble que l'aigua porta molta calç. Llavors, esclar, és bona, perquè és bona. L'aigua de Castellà ja està vist i comprovat que és molt bona. Però, clar, has de vigilar perquè la calç que porta, més i més de la calç, tot això que has explicat del cloro i no cloro i tot plegat, llavors, bueno, aviam, penses, aviam, què?
Clar, i a més són una calç que no és de les... Hi ha diferents tipus de calci, no? I no és de les més recomanades, perquè aquest calci, al cap i a la fi, moltes vegades s'acaba depositant en forma d'espoló, en forma de calcificacions, i això no és el calci que més ens interessaria, tot i que les aigües han de portar calci i és un dels electrolits que són indispensables. Però també l'aigua de l'aixeta ens porta moltes vegades, en depèn de les zones, hauríem de vigilar que això es pot analitzar. A la majoria de farmàcies ho poden analitzar. Hi ha estudis on poden veure quina és la composició de l'aigua que t'arriba a casa, però hi ha molt fluor també. I el fluor, una de les principals causes que, on ens afecta, seria a nivell de la tiroides. A nivell d'interferir-nos en la nostra glàndula, hi ha molts problemes de tiroides a dia d'avui. No dic que siguin totes pel fluor, perquè el fluor també el trobem a la pasta de dents, però sí que si hi ha aquestes patologies, vigilar-ho. Vale. Clar, ho dic d'aigua de l'aixeta perquè molta gent diu no, si jo no bec aigua de l'aixeta. No, però com cuinem? Els espaguetis, els macarrons, l'arròs, les verdures, amb què ho bullim? No? Si ho bullim amb aquesta aigua...
Amb aigua de l'aixeta.
Aquesta aigua és la que nosaltres ens estem bevent de manera indirecta. Jo va ser una de les coses que vaig dir, ostres, haig de canviar l'aigua ja fa una temporada enrere, perquè vaig dir, sobretot per al cuinar. Clar, el fet de comprar i canviar una aigua de qualitat intervé en tota la família, afecta tota la família. És la hidratació que els dones cada dia. Si ara em puc veure una ampolleta d'aigua de plàstic i quan surto no tinc cap mena de problema en comprar-me una ampolleta de plàstic si no me l'emporto, que moltes vegades no me l'emporto. Però la hidratació surt de casa, jo sempre ho dic. La base sempre surt de casa. Els nens surten hidratats, cuino amb aquella aigua, intento doncs, que la gran part d'hidratació surti d'una base que sigui doncs, bastant, almenys lliure de tòxics i que no siguin aigües mortes, que també és el que volia explicar avui. No? Fa una estona m'ho deies, ostres, i l'osmosis què? Doncs bueno, l'osmosis vindria a ser una mica això, no són aigües mortes però quasi, perquè el que fa normalment és desmineralitzar, és treure tots els minerals. I recordeu que nosaltres el que necessitem és l'aigua amb minerals. Aleshores, bueno, no són aigües destil·lades del tot, però diguem que no són la millor opció. Molt a la llarga, sí que ens acaben deshidratant. Val? Hi ha moltes persones que... Sí que és veritat que a la tercera edat, normalment, veig més persones que tenen poca set que més set. Però igualment, moltes vegades, hi ha gent que beu molt perquè estava bevent aigües que no l'hidraten. Que realment estan buides.
A més que quan fas el glop, no? És el que comentàvem l'altre dia, quan fas el glop, cloc, 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 això no serveix, perquè el que tu t'està hidratant són les glàndules salivals, la saliva, no?
La melassa.
La melassa, vale? Llavors, clar, quan tu glopeges, el que has de fer és, o sigui, quan tu fas el glop, has de glopejar i empassar. És una cosa que realment sembla una tonteria, però si englopes cada cop que beus, sí que t'estàs hidratant, perquè és aquesta saliva la que fa que l'aigua no hi vagi sola.
De fet, lo important també en aquest sentit seria així en el moment que nosaltres estem menjant. Perquè aquesta melassa, aquest enzim que nosaltres segreguem i està dins de la saliva, només es dona quan nosaltres estem menjant i és molt beneficiós en aquests moments. Val? I a més té una altra doble funció, i és que si nosaltres ens salivem, com diu molt bé l'Anabel, aconseguim que les aigües no estiguin tan fredes. Nosaltres pensem que tenim una temperatura corporal al voltant dels 36 graus, amb la tercera edat baixa una miqueta, i si nosaltres bevem una aigua que està a temperatura natural a dia d'avui, que avui no fa sol, per exemple, estem bevent una aigua que està bastant freda, o almenys el nostre cos nota aquest contrast.
Clar, i ha de fer un xoc de temperatura.
Exacte, ha de fer un sobreesforç per calentar aquesta aigua i per poder doncs, metabolitzar-la bé. Sí, sí. I si estem menjant, doncs, encara més, perquè interfereix amb la nostra digestió i amb tots els sucs gàstrics, que a més, si ens passem de quantitat, d'aigua mentre bevem, doncs sol passar això, no? Que les digestions són més dolentes perquè tot el que són doncs, la amilasa, sigui l'àcid clorhídric, la pepsina, tot el que forma part de la digestió, es dilueix i fa que no tinguem tanta potència.
Clar, això és el que jo anava a preguntar. O sigui, al final, quanta aigua hem de beure cada dia? Perquè si més no, sí que és veritat que hi ha gent que beu de un litre i mig a dos, el que no, tres, però clar, quan tu menges també estàs aportant aigua. Llavors, potser la persona que no arriba als dos litres i fa un litre i mig, si menja molta fruita o és esportista o compensa els electròlits d'aquesta manera, ja està fent els dos o tres litres també amb la seva ingesta.
Clar.
Què et sembla això?
És que és aquesta la recomanació que dius. Venen a ser al voltant d'uns 2 litres, 2 litres i mig per un adult, val? El que passa que sempre hem de tenir en compte que hidratació ens ve de tota l'aigua que bevem, però també de tota l'alimentació. Persones que ja mengen doncs, bastanta verdura, sigui una o dues racions al dia, que seria l'ideal, que mengen les dues o tres peces de fruita. Pensem que verdures i fruita al voltant d'un 80-90% de mitja és aigua. Val? Persones que doncs, a lo millor els agraden més les cremes, les sopes, els purés, tot això forma part de la hidratació. Val? O sigui que hauríem de valorar-ho una miqueta en aquest sentit. Però la EFSA, que és l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària, ens recomana que vinguin a ser aquests 2 litres i mig, que si nosaltres ho escoltem no? popularment són els 8-10 gots. Tenint en compte que cada got doncs, mesuri el que ha de mesurar, que són un quart de litre aproximadament. Mm. Sí que és veritat que a la tercera edat, doncs, entre que hi ha menys set, entre que la sensació de set a vegades doncs, del nivell d'hipotàlam que dèiem doncs, no tenim tan regulat, jo el que dic és busquem estratègies per fer que ens en recordem. Val? Hora important, sobretot quan ens llevem al dematí, que passem doncs, les 7, 8, 10 hores al llit i posem totes aquestes hores, si no ens aixequem per anar al bany, que a vegades passa, no? O prenem alguna medicació, portem 7 a 8 hores que estem totalment en un procés de deshidratació perquè no ens hidratem per res. Doncs en aquest moment només aixecar-nos un gotet d'aigua, si pot ser tirant a tèbia, sempre serà molt millor. Val? Abans d'anar a dormir, si no hi ha incontinència, si no hi ha nictúria, és a dir, que no ens aixequem per anar a dormir, doncs jo sempre ho dic també, intentem anar al llit i almenys aquests dos gots d'aigua, després intentem distribuir la resta de gots, no? Si ho fem amb gots és una manera molt fàcil de mesurar-ho. O hi ha gent que va amb ampolles, vale? El que passa que, bueno, amb ampolles, doncs, si has de sortir al carrer i tal, doncs no és tan pràctic, no? Però sempre buscar una manera de poder-ho comptar. Ostres, mira, me'n vaig cada dematí a, no sé, doncs a comprar, no sé, doncs em faig el got d'aigua quan arribo, quan surto de casa i així ja ens assegurem que els 3 o 4 gots estiguin al dematí i a la tarda. Lo important és que estigui repartit una miqueta, una mica compensat i si pot ser fora dels àpats, millor. Beure amb aigua mentre mengem està bé, sempre i quan no ens bevem una ampolla sencera, que és el que dèiem, les digestions aniran molt pitjor.
Veus, jo, des que sóc petita, tinc molta mania de beure al migdia. O sigui, te'n vas a dinar, fora, no? Què te pongo a beber? No, no vull res per beure. No, és que has de demanar una cosa, perdona, és que no vull beure, o sigui, com sin beber? La gent, això li estranya. O sigui, que al final, quan tu fas el bol alimentari, si poses beguda, ja si és un refresc de Coca-Cola o esto, ja és la mort, no? Però, clar, realment s'ha de beure aigua o abans o després. No has d'interrompre aquest mecanisme de desintegració de l'alimentació, perquè si no, és el que tu dius, no? Tot això ho he après a la uni, no? Però és veritable, perquè el moviment peristàstic que fa l'intestí no és igual, perquè l'aigua és, o sigui, contrària a la grassa que la nostra paret intestinal ha de tenir per absorbir els nutrients i poder hidratar després de cada digestió.
Sí, vale? També és veritat que depèn. Tu, per exemple, estàs prenent un gazpacho, ara que ja vindrà la bona època i tal, uh-huh. Tu tindràs menys set, no tindràs moltes ganes d'hidratar-te.
Perquè t'hidrata
si
molt.
Si estàs menjant una carn a la brasa...
Et dona una set tremenda.
Dic una carn a la brasa, però si ja fiquem, no sé, plats combinats, així una miqueta doncs, fregits... Ostres, hi ha molta sal i molts additius d'aquests.
Sí,
aleshores
sí.
Tens una set que és brutal. Jo molt de tant en tant, doncs allò que els nens un divendres volen un Frankfurt, no? Ostres, com que normalment no els hi faig, el dia que els hi faig, mama, aquesta nit he tingut molta set.
Clar.
I què vas menjar? Jo l'únic que busco en aquest moment és què vas menjar, per què creus que ha sigut? Un cop has arribat a la reflexió, no vol dir ni que sigui bon ni que sigui dolent, senzillament que tu entenguis cos, que el teu clar, cos, perquè et demana
clar,
aigua.
Perquè has fet una
perquè el dia anterior, quan et vaig fer allà el tall de vedella amb patata i mongeta tendra, aquell dia a la nit no m'ho vas dir, per exemple, no? Però sempre busco que es coneguin. No, no és ni bon ni és dolent, no, home, si mengessin frankfurts tots els dies, doncs sí, no, sempre està tot amb l'equilibri.
A vegades passa que a mi, per exemple, el bròquil m'encanta, però segons com el cuino, em senta fatal. I és un plat que m'encanta, m'encanta. O sigui, és... ara el faig a la planxa, amb una mica d'oli i sal, i no em cau malament. Però si el faig bullit, no me'l puc menjar. I dius, perquè l'aportació d'aigua que conté és molt elevada a l'hora de bullir-lo. Sí. I dius, ostres, sembla una tonteria.
Es pot bullir també amb vapor.
Amb vapor, no, no, sí. Però és això.
Per ella li senta
a
més
mi
bé
no,
el...
Clar, sí, sí, o sigui, que penses, quina tonteria, i potser puc estar, puc menjar dos cops a la setmana el bròquil, però el puc fer a la planxa...
Més al dente, que sigui
sí,
més...
Sí, 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 més duret.
A més, té més beneficis, eh?
I super mega bé, i fins i tot cru l'he fet a la sí. Amanida. O sigui, què pensa, Sílvia?
Jo trato d'interrompir lo menos posible porque me encanta todo lo que traes.
No, pero todo lo que... Ya. Las preguntas sirven precisamente para... Yo muchas cosas doncs, a veces no
doncs,
pienso.
Doncs quina és la millor hora per poder hidratar-nos durant el dia?
Doncs vindria a ser una miqueta això, sobretot quan ens llevem al dematí, això sí o sí. Jo penso que en els nens, quan se'n van a primera hora, els dic, ja els assenyalo el got d'aigua, mama, no tinc set. I dic, en aquest moment m'és igual si no tens set. En aquest moment vens de moltes hores i marxes fora de casa...
I no saps quan tornaràs
no,
a veure.
I que no saps ben bé... Sí, t'emportes aigua, no? Però no sé si veuràs d'aquí dues o tres hores. És important beure aigua. O sigui, el primer got abans d'anar a dormir, perfecte, depèn de si ens aixequem a la nit o no abans d'anar a dormir i després repartir-los. Si pot ser mitja horeta o una estoneta abans dels àpats, sempre serà molt millor. Perquè, a més, també és veritat que moltes vegades tenim gana i el que ens passa és que no ens hem hidratat. Vale? Per les persones que a la tercera edat volen perdre pes, és un bon sistema. Jo sempre els dic, primer de tot revisem tots els hàbits i entre ells hi ha la hidratació. I sobretot, doncs, veure això, ostres, si són persones que beuen poc, intentem que s'hidrati correctament, perquè només per simple distensió abdominal, si tu et beus un o dos gots d'aigua, et quedes, al cap d'un moment estàs tip. Sí que és veritat que després tens gana, al cap de 10 minuts o 15, quan l'aigua ja ha passat. Però tu ja has apaivagat una miqueta aquella sensació. Val? Aleshores, abans de menjar, estaria bé durant els àpats, si no ens passem un gotet d'aigua en funció del que estiguem menjant. No és que no ens haguem d'hidratar gens, perquè, de fet, si nosaltres, imagina't, mengem carn a la brasa amb una salsa romesco i amb quatre fruits secs per dir-te alguna cosa, tot això és que realment t'està donant moltes ganes. S'hem d'imaginar com si fos un túrmix. Vale? Tu posaries això amb un túrmix, es quedarien allà. En canvi, si li fiquem dos glopets d'aigua, el nostre estómac seria una miqueta la funció que faria. Faria una pasta, un bol alimentici que estaria una miqueta més fàcil de digerir. Val? Però seria sobretot repartir-ho una miqueta. També depèn en funció de les èpoques de l'any. Ara ens n'anem ja de cara a la primavera, estiu, farà més calor, en aquí clar. Sí que és especialment important.
I a més de gust poder beure una mica més. Però... vosaltres, beu aigua o no, Montse, Sílvia?
Jo, molt.
Molt?
Molta aigua bec. Durant el dia, bueno...
No t'has d'anar preocupant de me toca un vaso.
Jo goita, sempre vaig amb l'ampolla.
Sí, sí. Bueno, això és important.
Sí, jo sempre bec molt,
sí.
Sí. Sí que és veritat que una de les coses que detecto i que moltes vegades m'ho diuen persones que venen en consulta és el fet de... Jo no bec perquè tinc incontinència, no? I quan surto i tal, aleshores dic, doncs, intentem posar... Si tu saps que vas, no sé, surts a les 11 al mercat, que ja hagis tingut el temps d'haver-te hidratat, haver anat al lavabo, i planificar una miqueta. Val? Després tornes del mercat i no tornes a sortir fins a les 5 de la tarda. Doncs aquella estona seria ideal, o sigui, planificar en funció de la teva activitat, que estiguis fora de casa. Perquè
educar
sí que és...
el cos, vaja.
Sí. Bueno, jugar, jo sempre dic, jugar amb intel·ligència, aplicar-s'ho a un mateix. L'ideal seria, doncs, un cop per dir-te alguna cosa, doncs, cada 3 hores, i així ja estem tots... Però això és moltes vegades inviable. No? Doncs intentem planificar. Al dematí estic més a casa, doncs intentem hidratar-nos més. A la nit m'aixeco, doncs intentem que a les 8-9 de la nit o quan ens prenem la medicació màxima a les 10 si anem una estoneta més tard ja haguem pogut anar a orinar, perquè clar, que aconseguim per un cantó a vegades, dormir també és molt important.
Sí.
Ens havíem quedat una miqueta també amb el tema de les aigües. Havíem comentat la de l'aixeta, la de l'osmosis, algo de l'ampolla, clar, les aigües que ens venen amb ampolla són una molt bona opció. De fet, nosaltres ara n'estem bevent, no totes, però nosaltres dues sí. Clar, sobretot el que hem de vigilar aquí són els microplàstics. Vale? L'ésser humà ha estat exposat a metalls pesats tota la vida, però a microplàstics no. Pensem que s'ha demostrat que nosaltres, per persona, podem inclús ingerir la quantitat equivalent a una targeta de crèdit entre una o dues anuals. Per què? Perquè és que els microplàstics estan a tot arreu, però un dels llocs on més absorbim i més contacte tenim és amb les aigües. Per això ho dic, no? La importància de depèn amb què cuinem, perquè jo fins fa una temporada també comprava l'aigua d'ampolla i cuinava a vegades amb aquella, però clar...
Jo no és per fer publicitat, però saps què passa? Jo cuino amb la Thermomix moltes coses i clar, amb la Thermomix requereix una quantitat d'aigua i et pots permetre posar aigua bona, no? Que no sigui de l'aixeta, i es nota molt. De fet, les llenties, per exemple, jo poso unes llenties normals, aigua de l'aixeta, tal, mengen tots, pues hoy t'han salido un poco raras, eh? Pues hoy... Jo faig les llenties a la Thermomix amb una aigua bona, amb els mateixos ingredients i ostres, que estan bones avui les llenties. I és que són tots els paladars. El meu pare, és la meva mare, és la meva filla, no? I què ha passat? I és veritat. O uns macarrons a la Thermomix. El fet de cuinar-ho amb l'aigua.
Sí, sí. És un ingredient més.
És un ingredient,
molt important.
O el caldo. Tu et fas un caldo amb una aigua de l'aixeta i és caldo duro.
A més, pensem que l'aigua de l'aixeta, una de les coses que és molt important, és ja no només si l'aigua de l'aixeta porta clor o fluor o més, és que a més aquest cloro ens interfereix molt a nivell de microbiota intestinal. És una de les coses que més destrueix la microbiota intestinal. Però per què? Per quantitat. Perquè dius, oi, és que em bec un got d'aigua al dia. Doncs bueno, va, te'l puc passar. Però si contem tot el que cuinem, si contem que la teva hidratació pugui sortir de l'aigua de l'aixeta, tot això és a nivell de microbiota, tot el que són problemes digestius, té molta implicació.
Sí.
I amb les ampolles, doncs ja no només els microplàstics, també tenim el BPA, aquest tòxic, val, que està tan de moda
tot
el tema dels tàpers, dels antiadherents de les paelles. Pensem que no, però tot això són disruptors endocrins. Quants problemes tenim a nivell endocrí, no? I sobretot a la tercera edat. Val? O sigui, que és, jo penso que amb coses que són diàries i que són recurrents, com pot ser la hidratació, com pot ser si cuinem sempre amb la mateixa paella, doncs val la pena intentar, almenys si tenim algun problema de salut, però la hidratació ja és que és per prevenir, no?
Vaja, que tindrien de retrocedir, o sigui, molts anys enrere, que ho feien tot amb foc de llenya, fer les camps en llenya, anar a la font a buscar l'aigua i...
Bueno,
tinc uns amics a Berga que encara agafen l'aigua de la font.
Imagina't.
I sí, jo vaig anar i em diu, què, vols emportar? Va, m'emporto. Me la vaig veure amb unes cagarrines l'endemà.
Ah, mal.
Però perquè el meu intestí
no
està acostumat, clar. I li vaig dir, dic, escolta, que reien tots dos. Diu, és que nosaltres ja som d'aquí, de Sant Jordi, ja estem acostumats a anar a buscar l'aigua bona, que ens cau de la muntanya.
Això s'ha de vigilar.
I és tal qual. Doncs aprofitarem per fer avui un petit incís, vale? La cançó d'avui és molt especial per mi, perquè des de molt petita m'agradava molt i he vist molt especial posar-la perquè demà passat és el meu aniversari. I doncs avui posarem La Chica Yeye.
Ah.
Quan vulguis, Arnau.
No te quieres enterar que te quiero de verdad. No te quieres enterar. No te quieres enterar. Yeah, yeah, que te quiero de verdad. Yeah, 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 yeah. Y tendrás que pedirme de rodillas un poquito de amor, pero no te lo daré. Yeah, yeah, porque no te quiero ver. Yeah, 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 yeah. Porque tú no haces caso ni te apiadas de mi pobre corazón. Búscate una chica, yeah, yeah, que tenga muchos ritmos y que cante en inglés. El pelo alborota. Chica yeye, una chica yeye que te comprenda como yo. No te quieres enterar, yeye, yeah, que te quiero de verdad, yeye, yeah, 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 yeah. Y vendrás a pedirme y a rogarme vendrás como siempre a suplicarme. Que sea tu chica, tu chica, yeah, yeah. Que sea tu chica, yeah, yeah. Que sea tu chica, tu chica, yeah, yeah. Que sea tu chica, yeah, yeah. Chica, una chica, ye, ye, que tenga muchos ritmos y que cante en inglés. El pelo alborotado y las medias de color. Una chica, ye, ye, una chica, ye, ye, que te comprenda como yo. No te quieres enterar, ye, ye, que te quiero de verdad, ye, 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 ye. Y vendrás a pedirme y a rogarme, y vendrás como siempre. Que sea tu chica, tu chica, yeah, yeah. Que sea tu chica, yeah, yeah. Que sea tu chica, tu chica, yeah, yeah. Que sea tu chica, yeah, yeah.
Ah. Ja tornem a estar aquí. I, bueno, estàvem aquí comentant una mica, doncs, el tema de l'aigua.
Continuàvem amb, sí, amb l'ampolla, no?
Amb l'ampolla. Sí.
Lligat amb el tema de l'aigua embotellada o amb ampolla, sí que és aquí on hem sentit el residu, no? De baixa mineralització a alta mineralització. Tots pensem que hem de prendre l'aigua que sigui, doncs, de dèbil, no? De mineralització dèbil. Doncs a no ser que tinguem un problema d'hipertensió o que tinguem un problema, per exemple, de càlculs renals o problemes ja renals una miqueta més greus, doncs intentaríem fer una aigua que no sigui només mineralització dèbil, perquè si no el que estem traient, si us hi fixeu, són aquests minerals que havíem dit que tenen aquesta activitat elèctrica en el nostre organisme. I això sí que hauríem de vigilar. Sobretot, lo important, quan veiéssim... Ara ho mirava, però no hi acabava de veure bé amb aquestes lletres tan petites, no, no és de l'aigua que estem bevent. Però sí que hauríem de tenir especial interès, per exemple, si poden ser aigües, que això suposa amb l'etiqueta de l'aigua, rica en magnesi, perfecte, perquè a més el magnesi, en el cas que tinguéssim càlculs renals, doncs ajuda a dissoldre'ls. Però encara que no, el magnesi és un mineral que nosaltres el necessitem, intervé en més de 300 processos enzimàtics en el nostre cos i a més són bastant deficitaris perquè una de les coses que a nosaltres ens fa declinar el magnesi en el nostre organisme és l'estrès i anem estressats per la vida. Vale? O sigui que haurien de ser aigües amb bastant magnesi, que això ho veuríem si passa dels 10 mg per litre. A la mateixa vegada hauríem de vigilar que no tingués molt sodi per sota dels 10 mg per litre. I després el calci, doncs, bueno, tenint en compte que nosaltres tenim d'alimentar-nos dins de l'alimentació general, doncs hauríem de tenir un gram de calci al dia, doncs unes aigües que tinguessin un 100 mil·lígrams més o menys de calci per litre. Vale? I tenint aquestes tres indicacions, almenys revisar-ho. Vale? Això seria el més important en quant a les aigües de que venen amb ampolla. Però després, per mi, el canvi que he fet jo i que fem la majoria de les persones que ens preocupem per l'aigua és escollir un bon filtre. Val, això sí que és important. Hi ha qui el posa només o a l'aixeta de la cuina o inclús per dutxar-se o qui ho fa amb alguna gerra. No són les gerres que trobem a moltes ferreteries. Val? Almenys que tingui un filtre que sigui una miqueta, doncs, que hagi passat uns estudis científics, que estigui verificat, doncs això. Lo important d'aquests filtres per mi és que no són filtres que eliminen els minerals, el que fan és filtrar tots els tòxics. Aquesta seria la part important. Val? I bueno, també tenint en compte que aquestes gerres moltes vegades em diuen sí, però Emma, és que és de plàstic. Sí, les gerres de plàstic, però és que l'aigua que jo tinc en aquesta gerra dic que em dura els 3 a 4 minuts normalment perquè tarda a filtrar-se aquests 3 a 4 minuts, després ho poses tu amb una aigua de vidre, amb una ampolla de vidre, perdona, i després aquí ja la deixes dins de l'ampolla d'aigua. O sigui que també, tot i que a més aquests plàstics normalment d'aquestes gerres solen ser plàstics que estan certificats, que no tenen tot, estan llibres dels principals tòxics, val? O sigui, fer una miqueta d'investigació en aquest sentit. No són cares, són bastant assequibles i jo penso que com a canvi domèstic estarien, són molt recomanables. I a més, ja et dic, sobretot tenint en compte la gran implicació que té a nivell familiar, no? Que no és només és algo que dius, oi, és que mira, quan ens comprem doncs, un cosmètic o alguna cosa, moltes vegades és per ús personal, però la hidratació, només que vivim 3, 4, 5 persones a casa, ostres, és que guanyem inclús, sobretot per al cuinar. Estem millorant moltíssim amb algo que és diari.
Edma, jo et vull preguntar, què és millor beure, aigua freda o aigua tèbia?
Doncs és una mica el que dèiem abans, no? Fora dels àpats, m'és totalment indiferent. Em seria indiferent. Per què? Perquè no intervé en cap procés. Ens hidrata i ja està. Sí que és veritat que a la tercera edat, doncs, al baixar el metabolisme, tenim menys calor i les coses fredes les rebutgem, inclús amb alimentació. Si aneu a qualsevol residència d'avis, veuràs que tot el que són ara preparats d'estiu no els volen, els rebutgen, siguin gazpachos, salmorejos, ensaladilles. Tot això és que no els hi senta bé. Per què? Perquè el seu organisme ha de treballar molt més per fer la digestió i per poder templar aquests aliments un cop estan a l'estómac. Tots hem tingut la sensació de menjar-te, per exemple, un tros de cindri a l'estiu, no, allò que vas una miqueta ràpid, pum, 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 i notes el fred com et baixa per la tràquea fins a arribar a l'estómac, notes el recorregut per dins.
I a més és incòmode, sí. Fa com...
Sí, però clar, nosaltres tenim un metabolisme doncs, que anímica de seguida doncs, ens escalfem i tenim energia per tot. Però la gent gran l'energia l'estalvia, l'ha d'estalviar una miqueta. És que ells mateixos t'ho diuen. Val? Aleshores, fora dels àpats, més indiferent, però dins dels àpats, el que diuen els orientals. A la temperatura, ells prenen, per exemple, el sake o té a temperatura tèbia. No falta que sigui calent, però una temperatura que sigui als 36, 37... La qüestió és que no estigui freda. Vale, que molta gent a l'hivern em diu no, jo la prenc natural, i dic sí, dic, però si vivim al mateix país, dic que a casa meva fa molt fred a l'hivern. Sí,
a més, hi ha un estudi demostrat que també van fer per justificar que el càncer de colon és alimentació molt calenta.
Mm-hmm, podria ser.
Vale, perquè genera molta vasodilatació, no, sí. I bueno, vaig fer un treball de carrera i van poder justificar que, evidentment, les persones que venien, per exemple, exmilitars o quan feien la mili, homes barons, sí. I era el problema de que abans es menjava molta cullera i era molt calenta. Uh-huh. Llavors, clar, tenies que menjar ràpid perquè si no et quedaves sense poder menjar. I doncs, clar, això genera problemes digestius a nivell d'úlceres, a nivell de...
Bueno, suposo que també, a part del calor, per el propi aliment que li posin, no? Moltes vegades picants...
És que es pot descompensar també a nivell equilibri el que és la part d'aminoàcids, la part, clar, estàs fent com una mica de trencar aquest nutrient per l'alta temperatura. Uh-huh. Llavors són molt pitjors les digestions quan l'aliment és més dur.
Sí, sí.
De fet, a l'estiu anem com més lleugers. Uh-huh. A l'hivern, quan fa molt de fred i et menges alguna molt calent, també és una mica com més pesat, no?
Sí, no, i també, mira, ara que parlàvem encara de del clima i de les estacions de l'any, sobretot és una cosa que jo moltes vegades ho dic i ho enfatitzo, no?, en consulta. Ara, quan estem a l'estiu, la nostra temperatura corporal interna és la mateixa que a l'hivern, val? Estem més o menys als 36, 37 graus, més o menys. O sigui, això vol dir que el nostre cos, estiguem bé o no estiguem bé, o tinguem un metabolisme o un altre, digereix a la mateixa temperatura. Moltes persones tenen diarrea per fred, que es diu segons la medicina tradicional xinesa, per menjar doncs, molt fred, no? Ara molta fruita, un gazpacho, em menjo un pepino... Fred ja no només a nivell de temperatura, sinó també a nivells d'aliments que són crus, val? Que normalment també els mengem freds.
Hi ha gent
però
que
molta
també...
manera de tomàquet, molta...
No, que li posen gel a tot.
Sí, bueno, són gent que ja els veus que són d'aquests que a l'estiu, ai, a l'hivern, van pel carrer i els veus amb pantalons curts. Aquests ja saps com veuen. Jo normalment, tal com els veig pel carrer, dic, tu veus aigua, tu no veus aigua, tu menges així.
I et van dient què, oi?
Clar, és que ja ho veus.
Sí, sí.
Ja t'ho estan dient, tinc calor. I, o sigui, que a l'estiu ja no em vull ni imaginar. Sí, sí.
Però és una passada, sí, sí. Totalment.
Sí. Doncs per mi la millor opció seria una miqueta la d'un bon filtre. Dedicar-hi un temps a buscar, que això és bastant fàcil a dia d'avui, i tenir una aigua pel preu que té realment i la comoditat. Aquí sí que obres l'aixeta, omples l'ampolla, després ho traspasses a l'ampolla de vidre i ja està. I només incidir en que l'aigua de filtre sí que li faltaria un palet per estructurar aquesta aigua de minerals que el que els aportaríem amb l'aigua de mar, per exemple. L'aigua de mar també és superassequible. Jo tinc allà una xateta, que em sembla que són 3 litres, d'aigua de Formentera, d'aquesta boníssima, i cada dia al dematí el primer que faig és un got d'aigua amb un rajolinet d'aquests, i els nens no, perquè els nens els hi tinc de vigilar, que a vegades si els hi poso una miqueta d'aigua amb sal em diuen, mama, això està dolentíssim, i els hi vaig regulant. Però jo almenys el canvi el començo amb mi, després ells ja van venint.
Sí, vale. Sí. I doncs, beure cafè, te, sucs, què passa amb això? Bueno, són una bona opció?
Jo sempre dic que així com l'alimentació és un 80-20, fem un 80 bé i un 20 que ens podem permetre. La hidratació, hi he estat rumiant molt i no sé el percentatge, però del 95 no passo. És a dir, 95% bona, aigua, 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 i l'altre 5%, bueno, si és un te, no m'importa. Val? Si és un cafè i no tenim problema, sigui d'hipertensió, que ens sentim malament, d'insomni, d'intranquil·litat, taquicàrdies, ansietat, tampoc. Dins del cafè també és un altre món que, hi ha cafès i cafès, no? Les càpsules, el plàstic, tornem amb el mateix. Els sucs de fruita, més d'una vegada us ho he explicat, no és el mateix menjar-te una taronja sencera que porta tota la seva polpa, que ens sàcia, que porta tota aquesta fibra, tots aquests minerals i vitamines, perfecte, però un suc de taronja solen ser una mitjana de 3-4 taronges, que el que hi traiem és el que més ens interessa, tota la fibra, i ens quedem doncs tota la part, a part de l'aigua, que és molt bona, però dins d'aquesta aigua està dissolta i alliberada tot el sucre. Aleshores, pics de glucosa. Val? Un puntual, no passa res. Ens bevem aquest suc i ens anem a caminar? Té una implicació. Ens bevem aquest suc, ens assentem al sofà? Té una altra implicació. No és tant només l'aliment, sinó què fem nosaltres abans i després de l'aliment. Val? I un cafè amb llet, vigilant la llet, una miqueta, doncs també entraria, no? Un. Però sempre quedant això. La hidratació ha de ser aigua tot el dia i després podem permetre'ns beure alguna cosa. Val? Però la hidratació ha de ser d'aigua. D'aigua saboritzada, que li fiquem unes fulletes de menta, un pepino, un gers, alguna coseta, una mica de llimona, que és perfecta. Sí, l'aigua...
T'ho volia preguntar, l'aigua amb llimona?
Aviam, no té aquests beneficis que tothom diu que són tant, o almenys l'evidència científica no es posiciona perquè no, em sembla que no n'hi ha. Jo ho he estat buscant des de fa temps i estic esperant que surti algun estudi, però de moment no n'hi ha. Aleshores, malament no ens anirà, perquè la llimona, que és la meva fruita preferida, té moltes propietats i té molts beneficis, i amb l'aigua doncs sempre ens ajudarà. Però per ser una hidratació ja perfecta, la que seria ja medalla d'oro, seria doncs, un litre d'aigua, li posem el suc de mitja llimona i si volem li posem doncs, o una miqueta d'aigua de mar o una punteta, un quart de culleradeta de sal. I amb això tenim una hidratació, ara que ve l'estiu, perfecta.
És que això ens hidrata perfecta. És això, l'aigua de mar.
L'aigua de mar, bueno, teníem el René Quinton, no?, que va fer tots els seus estudis, té el seu institut, totes les farmàcies tenen aquests vials de suero Quinton, que es fa servir per tot, problemes gastrointestinals, de pell, respiratoris... Bueno, té la teràpia, el que es diu la cura amb aigua de sal, i és molt interessant. Per això sempre dic, almenys amb l'aigua, que nosaltres ho podem fer a casa, tan senzill com ficar-hi un xupit o res, molt poquet, un rajolinet d'aigua de mar, perquè l'aigua de mar no ha de ser, no ens anem a la platja, agafem una ampolla, arribem a casa i fem sal, no? Com molta gent, que seria perfecta, però els mars estan molt contaminats.
Ara anava a dir, el mar...
Aleshores, aquesta aigua, quan nosaltres la comprem, que ha de ser ecològica, que ha de tenir doncs, uns mínims, no? I estan molt vigilades, les agafen amb alta mar, que estan tots lliures de tots aquests tòxics i de més. Vale, això també és important. Però bueno, pel preu que té, realment, jo trobo que és bastant assequible i com que ho veig des del cantó de ser com un suplement per tots, doncs fa que ho vegi més econòmic.
I doncs jo et vull fer, per part meva, l'última pregunta i és una curiositat que m'ha comentat una noia que et fes la pregunta de què penses de les llets vegetals, aquestes que porten aquesta quantia d'aigua... o no vegetals, o sigui, és a dir, perquè som un país que vivim enganxats a la llet. Bueno, jo no m'incluyo, a mi m'agrada la d'avellana, me la faig jo, però sí que és veritat que necessita molta quantia d'aigua i, a més, porten moltes quanties de sucre. Mm-hmm. Què passa amb les llets en general, siguin o no vegetals?
Bueno, les llets, jo penso, avui us dono aquí una resposta així ràpida, però podem parlar, si voleu, al pròxim programa, sí. Tot el tema que és la llet, calci i
perquè
problemes
òssis.
Perquè és
que a la tercera edat és molt important, molt important.
La llet, jo bec llet vegetal a diari, mig gotet, el faig servir, l'utilitzo normalment d'ametlles, he passat per totes les llets vegetals conegudes i per conèixer. I clar, la part bona, sempre comencem per una part bona, quasi bé el 90% de la beguda és aigua.
És aigua.
Vale, per tant, estem bevent aigua. Estem comprant aigua, 2-3 euros per cada litre de llet, no? Amb sort, si poden tenir un 5-7% de fruit sec o de... Normalment estan fetes de fruits secs, de cereals. El que hem de vigilar, sobretot, és marques que no tinguin molts ingredients, és a dir, si poden tenir, suposant que és d'ametlla, doncs l'aigua, que és el primer ingredient, l'ametlla, si li posen a vegades una miqueta d'oli de girassol, que és per emulsionar. No sóc fan de l'oli de girassol, de fet el considero un verí, però és que la quantitat que et posen aquí em preocupa bastant poc. I sobretot vigilar la quantitat de sucre. Val? Sí que és veritat que són més dolces les que estan fetes de per exemple, doncs de cereals, com pot ser l'arròs o la civada, i són menys dolces les de fruits secs o la de soja, que és de proteïnes, vale? De llegums. Però sobretot el sucre s'ha de vigilar sempre amb tot. Ja sé que ara està molt de moda, que estem tots molt preocupats amb el sucre, però que ens el posen inclús... Tu vas a comprar una pizza congelada un dia i és que allà també hi ha... O sigui, em refereixo que el sucre el posen en productes que són salats. Val? I per un cantó, que això ho podem veure tant a la taula nutricional com en la llista d'ingredients, tenim un procés que és la hidrolització de les llets vegetals, que el que fa és... com encara trencar més tot el que seria aquell fruit sec o aquell cereal, com descompondre'l més, ficar-lo encara més fi, i això el que fa és que encara s'alliberin més tots aquests sucres, augmentant doncs, la quantitat de sucre. Com ho podem saber, això? Doncs primer de tot, tu pots veure que els ingredients a la llet vegetal no hi ha sucre, i dius, hosti, perfecte, avellanes, aigua, goma xantana, perfecte. Gires... i mires la taula de nutrició composicional, que és aquell quadre on posa hidrats de carboni, proteïnes, tal i qual. On hi ha els hidrats de carboni, si en allà et posa, per exemple, ho dic la d'arròs, perquè jo durant, quan van començar fa molts anys les llets vegetals, doncs com tots, vaig començar amb la llet d'arròs. I quan vaig veure el que era la llet d'arròs, vaig dir, mare de Déu, quant te n'has begut, no? A més, li havia posat a la nena quan era petita i tot, imagina't. Doncs, per desconeixement en aquell moment... Doncs a la taula de composició nutricional et posa hidrats de carboni. Per 100 mil·lilitres, la llet d'arròs et porta 11 grams.
És que és moltíssim.
11 grams.
A mi em va passar com ella, igual, amb la d'arròs.
Suposant que et fas un got de llet, el got de llet són 250, posem 200, tu estàs consumint 22 grams de sucre al dia només amb el que fem llet que fas. La implicació que té això és a nivell de glucosa... És a dir, sense haver fet res i amb dejú de cap i volta li posem una bomba així.
I a més ja vas tot el matí, clar, això ho prens en dejú, sí. I ja vas tot el matí com una moto i penses, què m'està passant?
Bueno, això suposant que et prenguis això i que no estàs menjant, perquè si estàs menjant, clar. No sé, unes galetes o alguna cosa, ja, és que ja, bueno, no, ja comencem el dia.
A tope.
I no només que comencem així, és que al cap d'una hora i mitja tindràs gana.
Correcte.
I si comences el dia malament, l'acabes malament.
Sí, sí.
Seria una miqueta això, però si voleu, amb el tema dels làctics, llet, que així també tocarem la llet de vaca i tal,
sí.
El podem... Sí. L'any passat vam...
És interessant per al tema de l'osteoporosis, de la tercera edat, perquè clar, molta gent cau, es trenca sobretot el fèmur, que és l'os més dur del cos, és per aquesta hipocalcèmia que es genera, la falta d'alimentació ben pautada, és molt, molt important a la tercera edat. Doncs molt bé, Emma, moltíssimes gràcies. Avui ens quedem ja sense temps. Passo la bituta a la Montse per comentar, doncs...
Bueno, sí, podem comentar doncs, que es va fer el segon any que vam celebrar Sant Jordi, el casal, eh? I la veritat que va estar un èxit... de gent que va venir, que bueno, hi havia unes 60 persones, però bueno, Déu-n'hi-do, no?
Sí.
I bueno, hi va haver un primer i segon premi, i la veritat que es van repartir roses a tothom que va anar allà, i la veritat que va estar molt i molt bé, la veritat. I llavors, doncs, per acabar el que és l'acte, va venir el conjunt aquest Canvi de Plans, que ens va fer també una selecció de cançons molt maques, també, de tot tipus, eh? I, bueno, la gent va sortir contentíssima, no? I ara, doncs, el que tenim previst és fer final de curs, que si no hi ha res de nou es farà el dia 21 de juny, que és un dissabte, i es farà a la tarda, es començarà a les 5. Llavors també el dinar de monitors, com sempre, vull dir, perquè els monitors també s'han de cuidar molt bé, eh? Perquè ja que ho fan gratuïtament, i la veritat que val la pena, doncs, fer aquest dinar. I van els viatges, que ara van estar a Peníscola, també, i bueno, van venir contentíssims.
Sí, van fer tota la roda de Benidorm,
sí,
no?
Sí, bueno, jo no sé el que van fer, però... perquè aquests avis com marxen,
sí, aquest,
no veus,
aquest viatge va ser xulo, eh?
Sí. Van estar... Bueno, van marxar el dissabte i van tornar el dijous, vull dir, aquest dijous passat. Vull dir que Déu-n'hi-do, ja són uns quants dies, eh? Bueno, molt bé, vull dir, de moment tot va funcionant bé, ja, vull dir, aviam, totes les activitats que es fan, doncs, sempre estan plenes, vull dir que...
La veritat és que sí, està a tope.
Està a tope tot. Vas on vagis i veus sempre els monitors allà. I mira quina gràcia que fa, que maco.
L'Emma,
vam tenir el privilegi també de l'Emma, que ens va venir a fer també uns tallers d'alimentació, que la gent està encantada.
Sí, jo volia reservar aquests minuts perquè...
I per WhatsApp li anaven dient, sí, jo he fet això...
És que vam fer un grup que va ser molt maco.
Sí, va estar molt bé, la gent contentíssima. I quan tornarà?
Diu, bé, farem. Vam parlar de fer...
I quan tornarà? Diu, bé, no, vull
no, dir... A més, saps què és això, el boca a boca?
Sí.
Perquè jo, per exemple, en mi classe d'anglès, jo vaig comentar, ho dic, és que a veure, jo, per exemple, jo desconeia això de bullir les pastes el dia d'abans. I coses així, digo, però són coses tan simples i que... O sea que te dan una alegria, perquè jo la veritat, jo feia molts que jo no menjava pasta. Perquè jo sabia que no era bo per a mi, has vist? I bueno, com que jo sempre me cuido el pes i tot això, no menjava. I ara, mira, això, una solució.
El bidón resistente.
No, i les dic que l'any que ve... Tothom, los d'anglès, se van al curso de alimentació.
Bueno, de totes maneres, comentàvem l'altre dia amb la Maite de sí, fer monogràfics una tarda i parlar de, doncs, dels principals temes que més us van interessar,
sí,
no?
Sí.
I anar fent petites càpsules que així ens puguin apuntar els de l'any passat, els d'aquest any, gent nova.
Sí, bueno, tu que vam comentar.
I resolent cosetes així, doncs, més immediates, no?
Perquè per ignorància, a vegada, és això que tenim un menjar avorrit o dolent. Perquè dius, uau, jo, saps què passa, menjo el que sigui. I no, lo podrien fer bé con una tontera, això.
De... Bueno, i sobretot treballar molt la relació amb el menjar, no? Perquè sí, hi ha clar, grups d'aliments que a vegades els tenim... Ui, carbohidrats fora. Ostres, doncs no són tots iguals. Greixos fora, doncs no són totes iguals. A més que són bueno,
que
els carbohidrats,
tot,
no?
Però tot és greixos... necessari a la seva proporció.
Sí, aquí està.
Sí, segons les èpoques, si fas més esport, si fas menys esport...
Sí, sí. Bueno, i els carbohidrats no els necessitem per res nosaltres a la nostra alimentació. Podem viure sense ells. Però sí que és veritat que a nivell social compleixen un paper important, no?
Sí.
Fer una celebració, fer un trosset de pastís o un pa amb tomàquet de tant en tant a la nostra cultura, o nosaltres tenim la cultura mediterrània, un plat de pasta,
sí.
Jo no soc molt de pasta, però de tant en tant, a qui en li amarga uns espaguetis ben fets i poden ser integrals millor amb una salsa que no sigui, doncs, no sé... sempre hi podem... Jo soc de donar sempre diferents opcions i si no, doncs, ser conscients de que està bé fer un dia... però no cada dia 3 vegades o 5 vegades. Sempre és el barista en la dosi, sempre és una mica el mateix.
El que passa és que te'n diu de mirar de fer un altre horari, perquè és que jo no
sí,
puc venir.
És que clar, no. ja mirarem...
Jo no puc venir.
El que sí, hem comentat és de fer dies diferents i horaris diferents perquè tothom tingui accés.
Sí, o una tarda, o sí, hem de mirar... Sí. És que aquest any no em va quadrar per fer-ho.
Ja, altra... però és clar, llavors la veritat ens quedem. Sí. I bueno, jo sí. Menys mal que us vaig seguint.
Però farem així coses més curtetes, o si és un dissabte al dematí, que a vegades tothom ho té més, o a la tarda, si fa falta.
Perquè la veritat és que les persones que hi va, la gent que hi va, està contentíssima.
Oi, pregunten.
Una cosa...
Clar, jo només veure aquest feedback de que pregunten i diuen, i la setmana passada, i ara això i l'altre, jo per mi ja és que ja estic...
Sí, a més els plats, penjàvem els plats, però mira el que he comido, mira... Sí.
Clar,
Doncs jo et vull donar les gràcies perquè vaig poder tenir el privilegi de poder assistir gairebé tots els dies. A mi m'agrada molt el que, bueno, pel camp de medicina, no? M'agrada molt la nutrició perquè considero que és molt important. I a més és això, doncs, una mica en nom de tot l'equip i de totes les que vam assistir, et donem les gràcies perquè, bueno, a part, forma part com de ser una voluntària més, al final.
I tant, ho és,
Sí, és una voluntària més i que fa aquestes aportacions que són... que fins i tot la meva filla s'ha pogut beneficiar del que jo he après amb tu, poder explicar-li a ella, no? I ella ho ha dut a terme. Per tant, aquí ens hem aprofitat una mica tots.
És que la nutrició ha de ser així.
És així.
Perquè si no funciona.
Sí.
Ha de ser integrativa.
Clar. Molt bé. Doncs, bueno,
gràcies a vosaltres.
El curs que ve ja ho saps què et passa.
I tant. I abans del
ja
curs que ve...
estem acabant.
Sí, però igualment abans del curs que ve, algun dia així, una tarda o una cosa sí que vull.
O un altre dia que poguéssim assistir tots.
Poder treballar bé el carret de la compra, la planificació d'X... Són petites cosetes que dic, va, amb un parell d'horetes anem i ho deixem tot una miqueta.
És que a mi m'encanta, jo la cuina i natural m'encanta. Vull dir, ja ho saps que jo... I si puc, doncs llavors, esclar, si ho veus, també més i més, i t'ho explica.
La meva filla em preguntava, jo puc anar, mama? Dic, home, carinyo, tu no pots venir, però pues tu grava, no puc gravar-la.
Jo penso que tot el que és de voler millorar, és que no s'hauria de negar a ningú. O sigui, tu tens una criatura que té interès per saber què té de menjar, hosti, m'és igual que tingui 2 anys com que en tinguis, o sigui, de 0 a 120.
Bueno, és per el que tu dius, quan mengen segons quines coses i es passen tota la nit amb una set tremenda l'endemà, ostres, mama, avui no he dormit bé, per què? Perquè estic pesada, perquè he begut molta aigua, tal. I clar, l'endemà li fas un altre tipus de sopa, dorm, descansa, què bé m'ha aixecat avui, no? Al final, però amb la gent gran passa això, també.
Jo ara... gent gran i no gent gran.
No, clar, però em refereixo per al tema del metabolisme més lent i es nota molt. Al final, clar, a casa jo tinc totes les varietats d'edat. Tinc l'adolescència, tinc la mitjana edat i tinc l'edat, no? I si subem tots el mateix... El salxitxa. Et va agradar, eh?
El salxitxa.
Què faig? Poso la salxitxa al plat o...?
És que va fer una foto en el grup de WhatsApp amb un plat de... No sé si era de pasta, aquella de...
Sí, era...
Que se'l va fer o alguna cosa així. I per darrere, pel fons, es veia el seu gosset, que és un gosset salxitxa, i diu, i poso la salxitxa al plat. I va ser molt bo.
Molt bé. Penso que la nutrició natural, el que és en menjar i en tot, en beure, ara que has explicat això de les aigües i tot, doncs penso que és molt interessant per tothom. I a més, ja si ja portes una trajectòria ja des de joveneta, que ja els teus, els pares o els avis ja t'han ensenyat que certes coses doncs, no són gaire bones pel cos, diguéssim, doncs tu també vas continuant, no?
Sí.
I és interessant, que, és molt interessant.
Tu vas continuant. Sí que és veritat que el procés d'adolescència, d'emancipar-te, no? Porta'm que doncs, bueno, vagis seguint el ritme i tothom faci una mica el que en aquestes edats, el que li et dona la gana, perquè el cos resisteix molt. Surts a menjar aquí, menges allà, si no esmorzes no sé què, i en aquesta edat tots passem per aquí, però tu saps cap on has de tornar. Quan comences a tenir ja els 30 anys, 30 i alguna cosa, no? Tu saps cap on has de tornar i tornes amb les bases que tu has vist a casa i has après per mimetització, més que per explicar,
jo
no?
Jo ja et dic que jo personalment, depèn què, ja no puc, perquè no, el meu cos ja no ho admet.
Clar, és que hi ha molta gent que a mi em ve a sessió i em diu, jo no penso fer dieta, i li dic, jo parlo d'alimentació equilibrada, natural i tot això, no? Dic, però de totes maneres, dic, és que em sembla que portes molts anys a dieta, Dic, no és una dieta que t'hagi imposat ningú, però te l'estàs imposant tu. Per què? Perquè la majoria de persones que em visiten tenen problemes digestius. Deixo els llegums, no menjo un siam, ai, vigilo que no sé què. Per tant, us traieu una mà d'aliments que dic, si és que l'ideal és poder restaurar tot el sistema digestiu perquè tu després puguis tornar a menjar tot això. No amb les mateixes quantitats, lògicament, perquè si hem arribat aquí hem d'entendre com hem arribat, però estàs a dieta. Jo més d'una vegada dic que esteu a dieta. Quina llista que teniu d'aliments que no mengeu, no?
El doctor de la Rosa va dir una vegada una frase molt maca que diu, però diu, jo no vull estar a dieta, però si estàs a dieta, dieta de fast food, perquè si tres cops a la setmana menges pizza, dos cops menges hamburguesa i sempre repeteix la mateixa comida, és una dieta.
Sí, i tant.
És que la Sílvia, em sembla que la Sílvia i jo compartim, per més d'una vegada que hem parlat, compartim els, bueno, gent científica, el youtuber, el doctor de la Rosa, bueno, tots. Tots aquests, sempre que diu alguna cosa, dic aquest també. Bueno, és que són gent que divulguen...
I que la gent menja fatal i es creu, i aquí creu que està menjant molt bé, que s'està hidratant molt bé, o que menjar llegums o menjar fruita o verdura li estan anant bé i no és el cas, o sigui, al final...
Perquè a diferència d'altres disciplines, la nutrició és vox populi. Tots ens pensem, com que està a les xarxes i és una...
O que lo que li ha d'anar a tu bé potser m'ha d'anar a mi bé, i no perquè el meu cos, el meu metabolisme...
Però és algo que tothom s'atreveix a parlar-ne, gent sense formació ni res en parla.
Doncs Montse, avui... Ens hem quedat ara ja sense temps.
Ara sí que ja és l'hora, eh?
Comentem que estem col·laborant, Ràdio Castellà.
Ràdio Castellà amb el Casal Catalunya, i que s'emet doncs, el divendres de 3 a 4 i demà dissabte de 4 a 5.
Correcte. Val? Doncs moltíssimes gràcies a totes per un programa més avui i ens veiem el proper divendres.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Adéu. Adéu.